Bon dia, bona hora i bona setmana. Avui estem a dilluns 15 de gener del 2024. Benvinguts, amics oients, a l'antena dels 5 minuts més. Arrenca el despertador de referència a les nostres comarques amb tota la informació ja ben preparada. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
En un matí parcialment ennuvolat a les nostres comarques i amb temperatures fredes. Quins valors tenim?
Doncs sí, avui ens llevem amb 3 graus negatius a Vall de Núria, 0 graus a Das i a Ribes de Freser, i ja positius tindríem 1 grau a Vic, 2 a Ripoll i a Molló, 3 graus a la Vall d'en Bas i a Mieres, 4 a Olot, Camprodon i Sant Feliu de Pallerols, 5 graus a Castellfollit de la Roca, 6 a Girona i a Anglès, 7 graus a Banyoles i a Santa Pau i 9 a Figueres i a Roses.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Com s'estrena la setmana meteorològicament parlant? Li preguntem a en Dani Ramírez.
Aquesta setmana tindrem un temps diferent a l'anterior. Poques pluges, algunes a l'interior Pirineu, arribaran un dia sí, un dia no. Avui, per exemple, alguna gotellada, com va passar ahir al vespre, a la nit, al Ripollès, a la Cerdanya, amb una cota de neu més aviat alta, però es va veure nevar a última hora del dia. I bé, també dimecres passa un front, divendres un altre, aquí amb una cota de neu ja de 1.600-1.700 metres, tot i que, per exemple, dimecres nevaria poquet a 2.000 metres. Són fronts atlàntics. Hem de destacar aquesta novetat important d'aquesta setmana. Vents de l'oest, que van començar a bufar ahir, doncs s'imposaran tota la setmana, oest, sud-oest, alguns dies mestral, tot vindrà de l'Atlàntic i, per tant, parlem d'aquests fronts desgastats, que deixaran molt poca precipitació. Avui un dia, doncs, variable, ennuvolat, al matí algun plogim, al Pirineu Oriental, cota de neu una mica elevada i pràcticament cap glaçada. Ahir prou feines vam arribar a 0 graus, o sota 0, a Olot, a Vic, a Mieres, Santa Pau, o 3, 4, 5 sota 0 cap a les valls de la Cerdanya. Avui la temperatura de dia puja lleugerament, més valors de 14, 15, 16 graus i a la costa pràcticament 17. Amb una tarda ennuvolada, però ja diem que molt poca pluja. I demà hi hauria clarianes, probablement a la tarda una mica més de sol, la temperatura seguirà pujant tant de dia com de nit, poques boires, amb aquest vent de ponent, poca boira, i preveiem dimecres alguns ruixats, l'estart del Pirineu, poca cosa, si neva cota alta, dijous podria ser el dia més assolellat, i divendres, tot i baixar una mica la temperatura, nevar una mica més al Ripollès i a la Cerdanya cap a aquests 1.600 metres.
Gràcies, Dani Ramírez. La Garrotxa acumula més de 100 robatoris a les llars durant el 2023, mentre que el Ripollès n'ha denunciat 33. Són les dades que han donat a conèixer els Mossos d'Esquadra. La demarcació de Girona pateixen de mitjana gairebé 6 robatoris al dia durant l'any passat. Els Mossos detecten que el que més busquen els lladres són joies, diners en efectiu i aparells d'electrònica. I atenció, perquè adverteixen que mentre exposem la nostra vida a les xarxes socials, som carn de canó perquè ens entrin a casa.
Ens han regalat joies, si ens han regalat una bicicleta d'alta gamma, si han comprat un cotxe que val molts diners. A l'hora de publicar-ho a les xarxes socials, siguem conseqüents. En el sentit que moltes vegades hem posat on te vivim, l'adreça, tot. Si a sobre estem posant que tenim o que ens han regalat coses d'informàtiques d'un preu elevat i tal, hem d'anar molt en compte perquè si tenim aquestes xarxes socials obertes a tothom, és fàcil que tant els amics com que els que no són amics mirin, sàpiguen i vagin a la casa.
Són paraules de l'agent regional de proximitat i atenció al ciutadà dels Mossos d'Esquadra, Girona, Marta Pla.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
A partir d'avui, la connexió Ripoll-Olot-Girona tindrà 4 serveis més respecte als actuals.
A partir d'avui, com deia Joel, aquests trajectes permetran reduir el temps, ja que des d'Olot fins Girona el servei serà directe. El director gerent de Teis, Àlex Gilabert, ha explicat que des que les tarifes de transport s'han vist reduïdes, en aquesta zona hi ha hagut una demanda important de viatgers.
El territori del Ripollès fa molt de temps que reclama doncs, el fet de que és una comarca gironina que no té segurament doncs, la freqüència de transport públic amb Girona que potser doncs, pot tenir en altres comarques com pot ser Osona, i que de fet és de la província de Barcelona. Fins i tot es dona la paradoxa de que el Ripollès està integrat tarifàriament a l'ATM de Barcelona i no a la de Girona per ara.
En clau econòmica, el govern de la Generalitat ha tancat la porta a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineu de forma definitiva.
Al territori la notícia s'ha rebut de maneres diverses, però no ha deixat indiferent a cap dels sectors, ni contraris ni favorables a la proposta.
El president del Consell Comarcal del Ripollès és Amadeu Rossell.
Millorar els accessos, l'R3, tots els accessos que estaven previstos, i també les infraestructures, sobretot amb les estacions d'esquí que tenim, de Vallter i de Núria. Vallter hi ha un projecte molt interessant que s'hauria de tirar endavant perquè doncs, poguessin tirar doncs, no solament a l'hivern, sinó també a l'estiu, continuar fomentant Núria i també fomentant doncs, totes les infraestructures que s'havien preparat.
El 65% de les atencions fetes a Dinàmic, el servei d'emprenedoria de la Garrotxa durant el 2023, va ser a dones. És una de les dades que expliquen l'augment per part de les dones d'impulsar el seu propi negoci a Olot.
Solen ser dones amb estudis superiors i una part important també amb feina. Des de Dinàmic es proposen ara fer trobades entre dones emprenedores i dotar també recursos, ja que es pensa que una de les claus és que l'assessorament sigui continu i no finalitzi un cop s'obre un negoci.
Potser el 60% acaben creant el seu negoci. Llavors pensem que una atenció personalitzada no és només a vegades anar a fer una sola visita i conèixer què és el pla d'empresa o el que significa crear o desenvolupar el teu negoci, sinó que requereix d'un seguiment per desenvolupar aquest pla d'empresa. Per tant, moltes de les persones que venen per primera vegada sí que en fan un seguiment, que això sí que destaca, que pot durar des d'una setmana, probablement alguns que ja han estat 2 anys a fer aquest seguiment d'assessorament.
Són paraules de la Gemma Canalies, és la regidora d'empresa de l'Ajuntament d'Olot. Ple Express a Camprodon, de tan sols 9 minuts de durada. L'Ajuntament ha aprovat una sèrie de temes ordinaris i s'ha tornat a posar sobre la taula la situació financera del consistori. Escoltem a Xavi Junca, és portaveu de Més Camprodon.
El col·lapse és quan les despeses corrents atrapen els ingressos corrents. El 22 això ja es començava a intuir, el pressupost del 24 aquest diferencial és mínim, estem parlant d'uns 113.000 euros de diferencial, per tant un pressupost de 5-6 milions d'euros això és mínim.
L'Ajuntament de Maià de Montcal espera poder solucionar la falta d'habitatge en els pròxims anys.
A hores d'ara, les úniques ofertes de lloguer o compra d'habitatge al poble tenen un preu molt elevat. Tot i això, esperen que d'aquí a un temps puguin crear alguna zona urbanitzable amb l'ajuda d'algun promotor.
Escoltem l'alcalde Tavi Casadevall.
Per plaç no hi ha gaires opcions, però sí que esperem que en els pròxims anys en surtin opcions perquè la gent es pugui quedar. No? És veritat que aquests pobles, des de la pandèmia, sobretot són molt més buscats, no?, els lloguers o les compres d'habitatges, i això ha fet que encara costi més que la gent que sempre ha viscut aquí es trobi un lloc per viure. Per tant, bueno, esperem que en un futur puguem oferir algun tipus d'habitatge a la gent que es volcarà allà.
I a les preses també parlen d'habitatge. Aquesta setmana començaran les obres per remodelar l'edifici de l'antic Ajuntament.
Després d'una reforma estructural, l'edifici encabirà 3 habitatges que el consistori destinarà al jovent, i és que aquesta és una de les prioritats de l'equip de govern pel 2024, aconseguir que el jovent no hagi d'abandonar el municipi.
L'alcalde del municipi és l'Albert Danés.
Nosaltres comencem ja les obres a l'Ajuntament Vell, doncs que fem la coberta nova i farem una reestructuració de l'estructural, i a partir aquí que cabrien 3 habitatges que els volem destinar doncs, a jovent, doncs, a joves, perquè doncs, bueno, no hagin de marxar doncs, del nostre municipi, i alhora també doncs, a la rectoria també volem destinar algun habitatge doncs, per joves.
I atenció, perquè més de 17.000 persones han visitat el Museu Etnogràfic de Ripoll durant el 2023. És una xifra més elevada que la dels anys anteriors.
Doncs sí, aquesta és una xifra positiva que deixa entreveure l'interès dels turistes que venen a la capital per la història de la vila explicada de l'equipament cultural.
La directora del museu és la Roser Vilardell.
Aquelles persones que són usuàries dels nostres serveis i del nostre equipament també han augmentat, i sobretot també destacar doncs, que les visites escolars han remuntat moltíssim, no només a l'Escriptorium, que és el nostre producte estrella en aquest sentit més pedagògic, sinó també en les visites que treballem i fem des del Museu Etnogràfic.
I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot pateix. Pateix més del compte per derrotar el Vilafranca. Els olotins han guanyat per 3-2 amb un altre doblet de Marc Mas i un gol de Bruno Perone, però han estat dèbils en defensa i han acabat demanant l'hora.
Amb la victòria mantenen el pols amb l'Hospitalet, que va tornar a guanyar i continua primer amb 3 punts més.
Escoltem a Pedro Dolera.
Venim de fer un gran partit a l'escala i empatar com si fóssim uns peleles en 2 situacions de risa, i avui pues, tocava fer-ho por lo civil o por lo criminal. Al final l'equip no és fàcil encaixar un gol 0-1 i no és fàcil, no és fàcil, i contra un equip com aquest que a la contra et pot matar.
I l'hoquei Olot estrena el 2024 amb un empat davant el Cerdanyola, resultat final 3-3.
Els olotins sumen un punt davant el segon classificat de la Lliga. En una primera meitat boja, els de Miqui Ràfols van ser capaços de remuntar 1-0-2 i marxar al descans guanyant.
Les coses, en canvi, no li han anat tan bé al club tenis taula Olot, que lluita fins al final però perd a l'escala per 4-1.
L'ucraïnès Yaroslav Shmudenko ha encaixat la primera derrota de la temporada contra el xinès Qin Weiye.
I els amants de la benzina i les dues rodes hauran d'estar atents avui perquè s'obren les inscripcions per la 52a edició dels 3 dies trial Santigosa.
La mítica prova escalfa motors i els que s'hi vulguin apuntar hauran de ser ràpids perquè les places s'exhaureixen ràpidament.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La Garrotxa acumula més de 100 robatoris a les llars durant el 2023. Al Ripollès se n'han denunciat 33. A la demarcació de Girona es pateix de mitjana gairebé 6 robatoris al dia. Segons han dit els Mossos d'Esquadra, detecten que el que més busquen els lladres són joies, diners en efectius i aparells d'electrònica, i adverteixen que mentre exposem la nostra vida a les xarxes socials, som Aniol Carn de Canó.
A la demarcació de Girona, les comarques que aglutinen més robatoris a les llars són les de costa. Al Baix Empordà se n'han produït gairebé 600, a l'Empordà 518 i a la Selva 486. Aquestes tres comarques acumulen 1.596 robatoris, més de la meitat dels que s'han produït el 2023 a la demarcació. També destaca el Gironès, on hi ha hagut 398. La gent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de Girona, Marta Pla, explica que cal prendre mesures per prevenir els robatoris, com el simple fet de posar l'alarma.
Si posem alarma, sisplau, activem-la quan sortim de casa, d'acord? Perquè hi ha molta gent que es posa l'alarma, però marxa i no l'activa. Si sortim de casa, encara que sigui per anar al costat de casa a comprar el pa, tanquem la porta amb doble clau, perquè és molt fàcil obrir. Encara que tinguem, si tenim una porta de seguretat que ens ha costat un dineral i no la tanquem amb doble clau, és com si no tinguéssim res, com si deixéssim la porta oberta per un lladre, eh? Per mi no, però per un lladre és fàcil.
Pel que fa a la resta de comarques, a la Garrotxa se n'han produït 113, al Pla de l'Estany 46 i al Ripollès 33. Els Mossos ho relacionen directament amb la demografia de cada zona. Pla recorda que no cal mostrar-ho tot a les xarxes socials, ja que els lladres també ho poden veure.
Ens han regalat joies, si ens han regalat una bicicleta d'alta gamma, si han comprat un cotxe que val molts diners. A l'hora de publicar-ho a les xarxes socials, siguem conseqüents. En el sentit que moltes vegades hem posat on vivim, l'adreça, tot. Si a sobre estem posant que tenim o que ens han regalat coses d'informàtiques d'un preu elevat i tal, hem d'anar molt en compte, perquè si tenim aquestes xarxes socials obertes a tothom, és fàcil que tant els amics com els que no són amics mirin, sàpiguen i vagin a la casa.
Una de les mesures que Pla considera que cal fer quan es marxa uns dies de casa és simular moviment. Amb aquest propòsit, recomana preguntar a algú de confiança que tregui el que hi ha a la bústia o que entri i apugi i abaixi les persianes. A més, diu que últimament els lladres deixen un plàstic a la porta per mirar si entra o no gent al pis. Si un veí o veïna fa aquesta tasca d'entrar, és suficient perquè caigui el plàstic i els lladres no detectin que la casa està buida.
I avui és un dia important a tenir en compte en matèria de transport públic, perquè a partir d'avui la connexió entre Ripoll, Olot i Girona tindrà 4 serveis més respecte als actuals. Aquests trajectes permetran reduir el temps, ja que des d'Olot fins a Girona el servei serà directe. El director gerent de Teisa, Àlex Gelabert, ha explicat que des que les tarifes de transport s'han vist reduïdes en aquesta zona, hi ha hagut una demanda important de viatgers. Sant Roger Isern.
Fa pocs dies coneixíem que s'ampliaven els serveis entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i el Gironès, un servei que serà una realitat a partir d'aquest dilluns 15 de gener i que suposarà un increment de trajectes entre les tres capitals de comarca. En xifres suposaran 4 noves expedicions per sentit durant els dies feiners i l'ampliació de 2 a 3 durant els caps de setmana. Seran un total de 12 serveis respecte als 8 que hi havia fins ara, de dilluns a divendres. Amb tot plegat, s'escurça el temps entre Olot i Girona, ja que el servei entre aquestes dues ciutats serà directe i d'aquesta manera es reduirà el temps de desplaçament. Segons el director gerent de Teisa, Àlex Gil, Albert, ha detallat a Ràdio Olot i Olot Televisió la freqüència dels serveis.
Fins ara hi havia 8 serveis entre Olot i Girona directes, ara passaran a 12, i això d'alguna manera, tant d'anada com de tornada, i això d'alguna manera doncs, vinculat amb aquests serveis que després tenen continuïtat o venen des de Ripoll. Escurçant el temps entre Ripoll i Girona, doncs, pràcticament en un terç del temps que hi havia fins ara.
Gilabert també afegeix que es tracta d'un servei que fa anys que des del Ripollès es demana. Remarca que és un territori que té menys connexió pel que fa al transport públic amb Girona respecte a altres de la demarcació.
El territori del Ripollès fa molt de temps que reclama doncs el fet de que és una comarca gironina que no té segurament doncs, la freqüència de transport públic amb Girona que potser doncs, pot tenir amb altres comarques com pot ser Osona i que de fet és de la província de Barcelona. Fins i tot es dona la paradoxa de que el Ripollès està integrat tarifàriament a l'ATM de Barcelona i no a la de Girona per ara.
Les tornades d'aquest nou servei des de Girona seran entre les 5 i 10 de la tarda i les 8 i 10 del vespre. A Girona, els busos faran parada també davant de l'Hospital Josep Trueta per facilitar l'accessibilitat a aquest equipament sanitari i també a l'Avinguda Ramon Folc.
Deixem el transport públic, anem a altres qüestions. Obrim ara la pàgina econòmica perquè el govern de la Generalitat ha tancat la porta a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern entre Barcelona i el Pirineu de forma definitiva.
Al territori la notícia s'ha rebut de maneres diverses, però no ha deixat indiferent a cap dels sectors, ni contraris ni favorables a la proposta.
Guido Sengerote.
Des del Consell Comarcal del Ripollès s'explica que la notícia de la caiguda de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern no va sorprendre. El govern del Consell, però, demana que totes les expectatives generades amb la candidatura, sobretot en millora d'infraestructures, es puguin mantenir i executar. Ho explica el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell.
Millorar els accessos, BR3, tots els accessos que estaven previstos, i també les infraestructures, sobretot amb les estacions d'esquí que tenim, de Vallter i de Núria. Vallter hi ha un projecte molt interessant que s'hauria de tirar endavant perquè doncs, poguessin tirar doncs, no solament a l'hivern, sinó també a l'estiu, continuar fomentant Núria i també fomentant doncs, totes les infraestructures que s'havien preparat.
La plataforma Stop Jocs Olímpics ha vist com una victòria de l'organització popular que s'hagi renunciat al projecte. Defensen un model socioeconòmic diferent per al Pirineu i diuen que no aturaran la seva activitat. Afirmen també que no hi ha un model clar per les comarques de muntanya més enllà d'apostar per les infraestructures i els macroprojectes que donen més vida al turisme. En parla el portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, Oriol Ajenjo.
Nosaltres teníem clar que aquesta candidatura el que venia a fer era enriquir encara més els rics, no? I ens ho demostren també les xifres. 830.000 euros gastats amb una candidatura que no s'ha portat a terme, no? Ens demostra que el que venien a fer era repartir-se els diners amb els diferents contractes. Aquestes infraestructures no arribaran a no ser que siguin infraestructures destinades, per exemple, a connectar encara més l'àrea metropolitana amb el Pirineu, com pot ser el telecadira de Vallter, que malgrat no tenir finançament es continua buscant i apostant des del govern.
Mentrestant, des de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, l'OIER, lamenten la decisió i creuen que la Generalitat s'ha precipitat en tombar els jocs en un moment com ho ha fet. Josep Pascal és el seu vicepresident executiu.
Hem pres decisions sobre els jocs d'hivern un any on hi ha una sequera extrema, on realment no plou i on realment no fa fred. Com a associació d'empresaris, nosaltres creiem que no és viable. No podem viure el Ripollès de les marmelades, dels formatgets. Només això no ens pot donar un territori prou sostenible. Crec que això ho hem de respectar i ho hem de potenciar, però necessitem acompanyar-ho d'una part d'activitat industrial, turística, etc.
A la Garrotxa, el 65% de les atencions fetes a Dinàmic al Servei d'Emprenedoria durant el 2023 van ser dones.
És una de les dades que expliquen l'augment per part de les dones d'impulsar el seu propi negoci a Olot. Solen ser amb estudis superiors i una part important també amb feina. Des de Dinàmic es proposen ara fer trobades entre dones emprenedores i dotar de més recursos, ja que es pensa que una de les claus és que l'assessorament sigui continu i no finalitzi un cop sobre el negoci.
Gerard Puigdemont.
La Sara és una de les 5 sòcies d'un negoci d'artesanes ubicat al centre de la ciutat, Glauc. Ella ha treballat sempre en la confecció i fa uns anys, després d'arribar a la Garrotxa i de ser mare, tenia clar que volia treballar i poder conciliar la vida familiar. Amb aquest objectiu va decidir emprendre la seva idea de negoci i va acudir a l'assessorament per a emprenedors que ofereix Dinàmic.
Però tot el tema de números, tema econòmic, posar preus, viabilitat econòmica del projecte i també estudi de mercat, taxes de natalitat, nivell econòmic i poder valorar tots aquests factors. Les tècniques em van ajudar a fer el pla d'empresa, a veure si era viable, que jo ja havia començat a fer alguna coseta, però com a artesana, sobretot els números em ballaven. I a Dinàmic em van ajudar molt a posar peus a terra i a organitzar tot.
Segons dades del 2023, Dinàmic va assessorar 120 emprenedors, el 65% del qual eren dones, la majoria amb estudis superiors i algunes amb feina. Aquesta és una tendència que es va imposant amb el pas dels anys i, de fet, una part important d'aquestes idees de negoci s'acaben projectant a la realitat. En parla Gemma Canelies, regidora d'Empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Potser el 60% acaben creant el seu negoci. Llavors, pensem que una atenció personalitzada no és només a vegades anar a fer una sola visita i conèixer què és el plan d'empresa o el que significa crear o desenvolupar el teu negoci, sinó que requereix d'un seguiment per desenvolupar aquest pla d'empresa. Per tant, moltes de les persones que venen per primera vegada sí que en fan un seguiment, que això sí que destaca, que pot durar des d'una setmana, probablement alguns que ja han estat dos anys a fer aquest seguiment d'assessoraments.
Una altra de les conclusions que s'extreuen de les dades de Dinàmic és que en general els projectes sorgits per dones són més planificats i meditats. La majoria dels negocis que n'han sorgit fins al moment estan relacionats amb serveis, especialment de salut, però també en tecnologia o advocacia, entre d'altres.
Són les 8:20, obrim ara la pàgina política, ple express a Camprodon de tan sols 9 minuts de durada.
El consistori va aprovar una sèrie de temes ordinaris i es va tornar a parlar de la situació econòmica del consistori que govern i oposició veuen radicalment diferent. Mentre l'oposició alerta que la hisenda municipal s'acosta al col·lapse, el govern municipal manté que la situació és estable i tot està en ordre.
L'ha seguit en Jordi Altesa.
Més Camprodon veu que des del 2022 els comptes municipals estan empitjorant i creuen que part de les despeses del 2023 es passin aquest any és un símptoma més del seu diagnòstic de la mala salut financera de les arques municipals. De fet, consideren que s'està acostant a una situació en què els ingressos corrents no serviran per pagar les despeses corrents. Ho explica Xavi Juncà, portaveu de Més Camprodon.
Arriba el col·lapse és quan les despeses corrents atrapen els ingressos corrents. El 22 això ja es començava a intuir, el pressupost del 24 aquest diferencial és mínim, estem parlant d'uns 113.000 euros de diferencial, per tant, un pressupost de 5-6 milions d'euros, això és mínim, i de moment comencem a tenir els primers indicis de què passarà amb el 2023, que pràcticament l'acabem, hem tancat l'any fa poc, per tant, en els propers mesos l'execució del pressupost quedarà tancada. I de moment avui hem tingut una mala notícia en aquest aspecte, unes OPEs, perquè la gent ens entengui, unes OPEs vol dir despeses que s'havien de pagar amb el pressupost del 2023, n'hi havia prou diner a les partides pertinents i s'han de passar en el 24 i pagar-les en partides del 24.
Des del govern, però, es manté que la situació econòmica és bona perquè l'endeutament és molt baix i el procediment que s'ha fet és l'habitual. Xavi Guitart és l'alcalde de Camprodon.
És totalment correcte, vull dir, estem, com sembla que m'he repetit milions de vegades, però estem en una situació econòmica d'un endeutament, m'atreviria a dir, dels més baixos de Catalunya, devem estar per sota el 10% d'endeutament, és una cosa que es va cobrint any rere any i que moltes vegades ve condicionat als acabaments d'any, perquè quan acabem de l'any hem de rendir comptes, per tant, rendim comptes i com aquell que diu, els arreglem l'any següent. El que hem fet en aquest ple és això, rendir comptes 2023, tancar, i el que no ha capigut el 2023, evidentment, s'arrenca el 2024 i que es paga, com ens toca treballar a l'administració pública.
La sessió ordinària de gener ha estat molt breu, no ha arribat ni als 10 minuts de durada.
A Maià de Montcal, l'Ajuntament espera poder solucionar la falta d'habitatge en els pròxims anys, Genial.
Una de les principals problemàtiques en els últims temps és la de falta d'habitatge, i encara es converteix en un problema més gros quan es tracta de pobles petits, on l'oferta de cases, pisos o masies és molt limitada i en gairebé tots els casos tenen un preu molt elevat. Un d'aquests municipis que pateix la falta d'habitatge és Maià de Montcal. El seu alcalde, Tavi Casadevall, explica que la solució arribarà més tard que aviat.
A curt plaç no hi ha gaires opcions, però sí que esperem que en els pròxims anys en surtin opcions perquè la gent es pugui quedar. No? És veritat que aquests pobles, des de la pandèmia, sobretot, són molt més buscats, no?, els lloguers o les compres d'habitatges, i això ha fet que encara costi més que la gent que sempre ha viscut aquí es trobi un lloc per viure. Per tant, bueno, esperem que en un futur puguem oferir algun tipus d'habitatge a la gent que es volcarà a Maià.
L'objectiu dels pobles com Maià de Montcal és poder tenir habitatge suficient perquè, sobretot, els més joves no hagin de marxar. Casadevall explica que sí que hi ha algun projecte, però que des del consistori és impossible poder-ho afrontar.
Una opció de desenvolupar una zona urbanitzable per poder fer que la gent del poble es pugui quedar, però esclar, això també depèn d'un promotor. O sigui, l'Ajuntament no té prou mitjans per desenvolupar. Llavors, sembla que hi ha una mica d'interès per part d'algun promotor, però sí que és una cosa que va molt a poc, no? Llavors, també hi ha una altra opció per part d'una fundació que pertany al bisbat de construir 6 habitatges amb lloguer social, però també és veritat que aquestes fundacions diuen que tenen moltes altres projectes engegats i que, bueno, que té un temps d'espera.
Enguany el pressupost de Maià de Montcal supera el 500.000 d'euros, uns números que no permeten al consistori poder fer grans inversions sobre habitatge i que aniran destinats a altres departaments.
I encara en habitatge, l'Ajuntament de les Preses començarà les obres per remodelar l'edifici de l'antic Ajuntament aquesta setmana. Després d'una reforma estructural, l'edifici encabirà 3 habitatges que el consistori destinarà als joves.
L'Ajuntament de les Preses iniciarà les obres de transformació de l'antic Ajuntament amb l'objectiu de crear habitatge social destinat als joves del municipi. L'alcalde, Albert Danés, assegura que la manca d'opcions d'allotjament per als joves obliga que aquests hagin de marxar del municipi per optar a poder llogar un habitatge. Un cop finalitzades les obres, l'antic Ajuntament tindrà espai per a 3 habitatges destinats a aquest col·lectiu.
Nosaltres comencem ja les obres a l'Ajuntament Vell, doncs que fem la coberta nova i farem una reestructuració de la estructural, i a partir d'aquí aquí cabrien 3 habitatges que els volem destinar doncs, a jovent, doncs, a joves, perquè no hagin de marxar del nostre municipi, i alhora també a la rectoria també volem destinar algun habitatge per joves.
Danés també parla de seguir treballant en educació i milloren els edificis on s'emplacen aquests serveis.
Infància és una de les dels pals de paller nostres del nostre municipi. Tenim la nostra llar d'infants, que és referent a nivell de comarca. La nostra continuarem apostant per aquesta llar d'infants, apostant també en millores a l'hora de tant a nivell pedagògic com a nivell estructural de l'edifici, perquè puguem continuar seguint aquest referent. L'escola de la Bòbila també és un pilar al nostre municipi. L'edifici és d'infraestructures, però nosaltres hi destinem també molts de serveis i tenim molta atenció per les possibles millores que hagin d'anar sortint.
En matèria de conservació de l'entorn, Danés assegura que vol posar en marxa iniciatives destinades a preservar el parc de Pedra Tosca, alhora que el fa accessible a persones amb mobilitat reduïda. A més, vol consolidar la peu de les per evitar que quedi relegat en un fet anecdòtic i seguir amb el manteniment dels equipaments municipals.
Ens acostem a 8:45 del matí. A la tornada parlarem amb l'Arantxa Aguerri. Esmorzarà amb nosaltres, ens vindrà a explicar què és el programa Amicope, un programa pensat per donar vida a les persones grans.
Xinxin de Flelu durant tot el gener. Emporta't 2 ulleres més per 1 euro més. I amb la targeta Recal, les terceres per a tu o per regalar a qui vulguis. Xinxin de Flelu. 2 ulleres més per 1 euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
I ara comptem amb servei d'audiologia. T'esperem a la plaça Clarà o d'Olot. Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
24 hores a muntanya del Centre Excursionista Olot, el cap de setmana del 27 i 28 de gener. Caminada de muntanya guiada de Sant Esteve de Llémena fins a Olot. 66 quilòmetres totals i més de 3.000 metres de desnivell. Amb 6 etapes. Podeu escollir si feu les 24 hores o etapes. Dinar i desplaçament inclosos. Inscripcions limitades i ja disponibles a la web del Centre Excursionista d'Olot. Vine a les 24 hores a muntanya.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
Fes esport i fes salut al Club Natació Olot, el centre esportiu més gran d'Olot i la comarca. No et perdis la temporada d'activitats dirigides i esportives de natació per a la mainada, nadons i embarassades, escola aquàtica, waterpolo, fitness, pàdel i moltes més. I si vols competir, apunta't a les seccions esportives de natació, waterpolo, tennis, atletisme i triatló. Consulta totes les activitats al nou catàleg al web cnolot.cat o trucant al 972 26 20 28. Fes-te soci i gaudeix de més de 17.000 metres quadrats dedicats a l'esport i al teu benestar. El secret per aconseguir-ho és començar. Vine al Club Natació Olot. T'esperem.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Són 2:15. 5 minuts més. Recapitulem els principals continguts informatius del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui la seguretat ciutadana marca el pols de l'actualitat perquè la Garrotxa acumula més de 100 robatoris a les llars durant el 2023, mentre que al Ripollès se n'han denunciat un total de 33.
I és que a la demarcació de Girona es pateixen de mitjana gairebé 6 robatoris al dia durant l'any passat.
Atenció, perquè l'exposició de la nostra vida a les xarxes socials ens pot jugar males passades, ho diu la Marta Pla, és agent dels Mossos.
Ens han regalat joies, ens han regalat una bicicleta d'alta gamma, s'han comprat un cotxe que val molts diners. A l'hora de publicar-ho a les xarxes socials, siguem conseqüents. En el sentit que moltes vegades hem posat on te vivim, l'adreça, tot. Si a sobre estem posant que tenim unes, o que ens han regalat coses d'informàtiques d'un preu elevat i tal, hem d'anar molt en compte perquè si tenim aquestes xarxes socials obertes a tothom, és fàcil que tant els amics com els que no són amics mirin, sàpiguen i vagin a la casa.
Informació de servei públic. A partir d'avui, la connexió entre Ripoll, Olot i Girona tindrà 4 serveis més respecte als actuals. Aquests trajectes permetran reduir el temps, ja que des d'Olot fins a Girona el servei serà directe.
El director gerent de Teixa, Àlex Gilabert, ha explicat que des que les tarifes de transport s'han vist reduïdes en aquesta zona, hi ha hagut una demanda important de viatgers.
El territori del Ripollès fa molt de temps que reclama doncs el fet de que és una comarca gironina que no té segurament doncs la freqüència de transport públic amb Girona que potser doncs pot tenir amb altres comarques com pot ser Osona, i que de fet és de la província de Barcelona. Fins i tot es dona la paradoxa de que el Ripollès està integrat tarifàriament a l'ATM de Barcelona i no a la de Girona per ara.
El govern de la Generalitat tanca la porta a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineu de forma definitiva. Al territori la notícia s'ha rebut de maneres diverses, sense massa sorpreses, per cert, per part del president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rossell.
En millorar els accessos, BR3, tots els accessos que estaven previstos, i també les infraestructures, sobretot amb les estacions d'esquí que tenim, de Vallter i de Núria. Vallter hi ha un projecte molt interessant que s'hauria de tirar endavant perquè doncs poguessin tirar doncs, no solament a l'hivern, sinó també a l'estiu, continuar fomentant Núria i també fomentant doncs, totes les infraestructures que s'havien preparat.
De fet, la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineu era una bona oportunitat per tal d'aconseguir millores històriques per part del Ripollès, que ara veurem com es materialitzen. El 65% de les atencions fetes al Servei d'Emprenedoria de Dinàmic durant el 2023 han estat dones.
Això explica l'augment de dones emprenedores a Olot. Tenen estudis superiors i una part important ja té feina. Ara Dinàmic vol fer trobades entre dones emprenedores i dotar-les de més recursos perquè l'assessorament sigui continu i no s'acabi un cop sobre el negoci.
La Gemma Canalies és regidora d'empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Potser el 60% acaben creant el seu negoci. Llavors pensem que una atenció personalitzada no és només a vegades anar a fer una sola visita i conèixer que és el pla d'empresa o el que significa crear o desenvolupar el teu negoci, sinó que requereix d'un seguiment per desenvolupar aquest pla d'empresa. Per tant, moltes de les persones que venen per primera vegada sí que en fan un seguiment, que això sí que destaca que pot durar des d'una setmana, probablement alguns que hi han estat 2 anys a fer aquest seguiment d'assessoraments.
Ple Express a Camprodon de tan sols 10 minuts de durada sobre la taula. Una de les qüestions més delicades, la situació econòmica del consistori. Des de Més Camprodon, Xavi Junca la veu especialment complicada.
El col·lapse és quan les despeses corrents atrapen els ingressos corrents. El 22 això ja es començava a intuir, el pressupost del 24 aquest diferencial és mínim, estem parlant d'uns 113.000 euros de diferencial, per tant, un pressupost de 5-6 milions d'euros, això és mínim, i de moment comencem a tenir els primers indicis de què passarà amb el 2023.
L'Ajuntament de Maià de Montcal espera poder solucionar la falta d'habitatge en els propers anys.
A hores d'ara, les úniques ofertes de lloguer o compra d'habitatge al poble tenen un preu molt elevat.
Escoltem l'alcalde, és en Tavi Casadevall.
Per plaç no hi ha gaires opcions, però sí que esperem que en un no sé, en els pròxims anys en sortin opcions perquè la gent es pugui quedar, no? És veritat que aquests pobles des de la pandèmia sobretot han, són molt més buscats, no? Els lloguers o les compres d'habitatges, i això ha fet que encara costi més que la gent que sempre ha viscut aquí es trobi un lloc per viure.
I l'Ajuntament de les Preses començarà les obres per remodelar l'edifici de l'antic Ajuntament aquesta mateixa setmana. L'objectiu, dedicar-ho també a habitatge per joves. Escoltem l'alcalde.
Nosaltres comencem ja les obres a l'Ajuntament Vell, doncs que fem una, que fem la coberta nova i farem una reestructuració de la estructural, i a partir d'aquí aquí cabrien tres habitatges que els volem destinar, doncs, a jovent, doncs a joves, perquè doncs, doncs bueno, no, no hagin de marxar, doncs, del nostre municipi, i alhora també, doncs, a la rectoria també volem destinar algun habitatge, doncs, doncs per joves.
I de què parlarem a partir d'ara? Doncs coneixerem el programa Amicope, que s'impulsa a la comarca del Ripollès. En parlarem amb l'Arantxa Guerri, que és referent en benestar social. Aquest divendres, els alumnes de l'Escola Pirineu de Can de Bànol han estat enganxant uns codis QR als diferents equipaments municipals.
Formen part d'un projecte en el qual han estat treballant per investigar la història i les singularitats d'aquests edificis. Per això són ells mateixos els qui ho expliquen.
D'altra banda, més de 17.000 persones han visitat el Museu Etnogràfic de Ripoll durant el 2023. Són més que en els anys anteriors.
És una xifra positiva que deixa entreveure l'interès dels turistes que venen a la capital per la història de la vila explicada a l'equipament cultural.
També sentirem en Narcís Bardalet, que aquest cap de setmana ha vingut a explicar a Olot els casos més importants de la seva trajectòria.
Doncs sí, la publicació exposa el cas de Salvador Dalí, el negre de Banyoles, o la desaparició d'un nen a la platja de Sant Pere Pescador.
I també tindrem temps pels esports, perquè la Unió Esportiva Olot pateix més del compte per derrotar el Vilafranca.
Els olotins van guanyar per 3-2 amb un altre doblet de Marc Mas i un gol de Bruno Perone.
I l'hoquei Olot estrena el 2024 amb un empat davant del Cerdanyola per 3-3.
Doncs sí, els olotins sumen un punt davant el segon classificat de la Lliga.
I el club tenista Taula Olot lluita fins al final, però perd a l'escala per 4-1.
L'ucraïnès Yaroslav Shmudenko ha encaixat la primera derrota de la temporada contra el xinès Qin Weiye.
I els amants de la benzina i les dues rodes hauran d'estar atents avui, perquè s'obren les inscripcions per la 52a edició dels 3 dies Trials Santigosa.
La mítica prova escalfa motors, i els que s'hi vulguin apuntar hauran de ser ràpids, perquè les places s'exhaureixen ràpidament.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Pedro Sánchez recorda Junts que l'expulsió de migrants és competència de l'Estat.
El president espanyol rebaixa el pacte amb Junts en matèria d'immigració, que el partit assegurava que traspassava les competències a la Generalitat.
Dubtes en la tramitació de la proposició de llei d'amnistia, que es tornarà a plantejar aquest dimarts.
Junts, PSOE i Sumar estudien fórmules davant la probabilitat que l'aplicació de l'amnistia quedi suspesa un temps pels dubtes al Constitucional i a la Justícia Europea, que plantejarà els jutges.
El govern vol portar aigua de l'Ebre per regar la vinya i l'olivera del Priorat.
La Generalitat presenta dos projectes per poder regar 5.000 hectàrees de conreu a la comarca en cas de sequera, que haurà de validar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Una nova erupció del volcà fa desallotjar Grindavík a Islàndia, i el foc arriba a les cases.
La lava ha arribat fins al port d'aquesta localitat pesquera després que el magma hagi superat part dels murs que s'estaven fent per aturar les colades.
I Frederic Desè ja és protagonista d'algun escàndol, però rei inesperat de Dinamarca.
La monarquia té els índexs de popularitat entre els danesos, una popularitat que tenia la reina Margarida i que també arriba a la nova parella reial, Frederic i Maria.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara anem al temps. Temperatures?
Doncs avui tenim 3 graus sota zero a Vall de Núria, 0 graus a Das i a Ribes de Freser. Ja positius, tindrem 1 grau a Vic, 2 a Ripoll i a Molló, 3 a la Vall d'en Bas i a Mieres, 4 graus a Olot, Camprodon i Sant Feliu de Pallerols, 5 a Castellfollit de la Roca, 6 a Girona i Anglès, 7 graus a Banyoles i a Santa Pau, i 9 a Figueres i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquesta setmana tindrem un temps diferent a l'anterior. poques pluges, algunes a l'interior Pirineu arribaran un dia sí, un dia no. Avui, per exemple, una gotellada, com va passar ahir al vespre, a la nit, al Ripollès, a la Cerdanya, amb una cota de neu més aviat alta, però es va veure nevar a última hora del dia. I bé, també dimecres passa un front, divendres un altre, aquí amb una cota de neu ja de 1.600-1.700 metres, tot i que, per exemple, dimecres nevaria poquet a 2.000 metres. Són fronts atlàntics, hem de destacar aquesta novetat important d'aquesta setmana, vents de l'oest que van començar a bufar ahir, doncs s'imposaran tota la setmana, oest, sud-oest, alguns dies mestral, tot vindrà de l'Atlàntic i, per tant, parlem d'aquests fronts desgastats, que deixaran molt poca precipitació. Avui un dia, doncs, variable, ennuvolat, al matí algun plogim, al Pirineu Oriental, cota de neu una mica elevada i pràcticament cap glaçada. Ahir amb prou feines vam arribar a 0 graus o sota 0 a Olot, a Vic, a Mieres, Santa Pau, o 3, 4, 5 sota 0 cap a les valls de la Cerdanya. Avui la temperatura de dia puja lleugerament, més valors de 14, 15, 16 graus i a la costa pràcticament 17. Amb una tarda ennuvolada, però ja diem que molt poca pluja. I demà hi hauria clarianes, probablement a la tarda una mica més de sol, la temperatura seguirà pujant tant de dia com de nit, poques boires, amb aquest vent de ponent poca boira, i preveiem dimecres alguns ruixats, l'estart del Pirineu, poca cosa, si neva cota alta, dijous podria ser el dia més assolellat, i divendres, tot i baixar una mica la temperatura, nevar una mica més al Ripollès i a la Cerdanya cap a aquests 1.600 metres.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots? Avui esmorzem amb
l'Arantxa Aguerri, és referent de benestar emocional de les àrees bàsiques de salut de Ripoll i Camprodon.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Arantxa? Benvinguda als 5 minuts més. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per acollir-me en aquest espai.
Gràcies a tu per acompanyar-nos. Per cert, què és el programa Amicope?
Cuiteu, doncs explico. El programa Amicope sorgeix a l'any 2018. Ens arriba una proposta d'intervenció de la Fundació Envelliment Actiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, de participar en un projecte transfrontereu a nivell europeu sobre la prevenció de la fragilitat associada a l'envelliment. Les persones ens fem grans, doncs ens anem envellint, i van dissenyar tota una proposta d'intervenció doncs per alentir aquesta fragilitat i les possibles conseqüències derivades d'aquesta, no? Doncs les caigudes, el malestar emocional, la pèrdua de memòria, etc.
Hem de dir que aquesta és la quarta vegada que es du a terme aquesta experiència a la comarca del Ripollès. Pel gran públic, explica'ns, posa'ns exemples clars de què es fa exactament amb aquest projecte i a qui va dirigit i, sobretot, quins són els beneficis que n'obtenen les persones receptores.
Sí, doncs, oïteu, la intervenció és molt senzilla, consisteix en 12 setmanes d'intervenció, són 3 mesos, que dit així pot semblar molt, però després la veritat és que passa molt ràpid i així els usuaris ens ho fan saber. I setmanalment ens trobem un cop a la setmana, a Camprodon és els divendres al matí, de 9:15 fins a les 11 aproximadament, les intervencions són d'una horeta i mitja, i cada sessió doncs, es treballen diferents temàtiques relacionades amb l'envelliment actiu i saludable. normalment funcionem per blocs, hi ha un bloc d'alimentació, hi ha un bloc d'activitat física, un de benestar emocional i un altre també que creiem que és molt important, que és el de conèixer l'entorn i de vincular-te a nivell comunitari amb la teva població. Conèixer doncs, les activitats que s'hi fan, les entitats, perquè després la persona s'hi pugui vincular i donar continuïtat a les activitats. I res, durant aquesta, en aquest espai d'aquesta horeta i mitja, fem una breu exposició, el grup el fem entre el Consorci de Benestar Social i Salut, som dos terapeutes que ho fem, i fem una breu exposició d'algun tema. A vegades també ve algun professional expert en un tema, com per exemple el nutricionista, la fisioterapeuta, també ens acompanya la gent de farmàcia, i fem una breu exposició, però sobretot el que nosaltres pretenem és que siguin les usuàries i els usuaris del grup i portin una mica doncs, la dinàmica, no? Que facin debats, que intervinguin, que expliquin experiències, que siguin una mica ells qui, i elles qui portin la dinàmica del grup. No? No és tant nosaltres us exposem com a experts, sinó que al final és un grup que formem entre tots.
De fet, en comarques tan envellides com la Garrotxa o el Ripollès, organitzar iniciatives d'aquest tipus és fonamental, no?
Sí, exacte. Per això també ens van proposar intervenir en aquest projecte, perquè tant la Garrotxa com el Ripollès té un envelliment evident, anem cap a més envellir que cap a gent jove, llavors era una necessitat poder fer activitats d'aquest tipus per la gent, per la població.
Uh-huh. I com us reben els beneficiaris?
Doncs la veritat que molt bé. Bueno, clar, ho dic jo que sóc qui fa els grups, estaria bé demanar-ho amb ells, però la veritat és que queden molt satisfets i de fet el gran èxit del programa recau en que nosaltres fem difusió, ens ajuden també els ajuntaments i diverses entitats a fer difusió del projecte, però la veritat és que moltes vegades podem tornar a obrir una edició del grup perquè són les pròpies usuaris i usuàries qui entre ells ho comenten, no? Boca a boca. Fan un grup i de seguida doncs, ho comenten a alguna amiga o algun amic o un familiar, doncs apunta't, que t'ho passaràs bé, que aprendràs doncs, consells de salut, que va molt bé, i la veritat és que realment veiem que estan contents per això, perquè ells mateixos després són prescriptors i prescriptores de l'activitat.
Perquè en zones com les nostres, quan una persona jubila, ho té més complicat per, diguem-ne, reenfocar la seva vida?
Bé, jo crec que també hi ha el factor personal, no? Sí que és veritat que s'ofereixen forces d'activitats, depèn també de la població, no? En poblacions més petites pot ser més complicat. Hi ha alternatives, però crec que a vegades costa una mica activar, no? I és molt important poder fer difusió d'aquestes activitats i engrescar a la població que s'apunti. Sempre tens la típica persona que se t'apunta a tot i els altres que els hi costa més. El nostre gran repte potser és arribar a aquestes persones que els hi costa més, no? I que per això també hi ha dins del projecte la part de que coneguin quines associacions hi han, quines activitats es fan, perquè després, un cop acabin aquesta intervenció, puguin acabar vinculats a algun altre tipus d'activitat i surtin, que és el que volem, no? Una població activa.
Una població activa, i tant que sí, això és el que volem, i per això està molt bé que s'organitzin iniciatives com, per exemple, el programa Amicope, del qual n'hem parlat avui amb l'Arantxa Aguerri, que és referent en benestar emocional de les àrees bàsiques de salut de Ripoll i Camprodon. Arantxa, t'esperem un altre dia, perquè realment el projecte és molt interessant. Ens agradarà veure quin és el balanç un cop acabi. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies,
adeu. Esteu escoltant els 5 minuts més, en falten 12 ja per les 9.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tweeting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla... Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
Marxem ara cap a Can de Bànol perquè aquest divendres els alumnes de l'Escola Pirineus han estat enganxant uns codis QR als diferents equipaments municipals. Formen part d'un projecte en el qual han estat treballant per investigar la història i les singularitats d'aquests edificis. Per això són ells mateixos els qui ho expliquen. Han gravat la veu i els codis redirigeixen directament a l'àudio que explica les característiques de cada espai. Més detalls amb la Judit Lechon.
Durant la festa major de Can de Bànol, els alumnes de primer i segon de primària de l'Escola Pirineus se'ls va plantejar una pregunta. Com seria el poble si no hagués canviat amb el pas del temps. A partir d'aquí en va néixer un projecte que ha permès treballar els serveis del municipi i aprofundir en aspectes com la història, l'horari o el que s'ofereix en aquests equipaments. Els alumnes han gravat en àudio totes les característiques dels espais i han enganxat uns codis QR en els punts en qüestió perquè a qui interessi els pugui escanejar i conèixer totes les seves característiques. Marcel Carbonell és alumne de segon de primària.
El poble ha crescut tenint més barris. S'han perdut oficis i botigues, sabateries, fusteries, etc. Han desaparegut fàbriques tèxtils, com Ribalaigua. Han canviat els serveis. Han canviat moltes coses de la vida diària.
A través de la seva investigació, els joves estudiants han conegut més a fons el poble i les instal·lacions com l'Ajuntament, el Centre Cívic o el CAP. Roger Capdevila és alumne de segon de primària.
Si tothom que tingui interès podrà escoltar allà i saber qui treballa, els horaris i què s'hi pot fer.
Han treballat per grups i gràcies al seu estudi ja saben moltes més coses del poble. En el cas d'en Roger, per exemple, l'edifici investigat ha estat l'església.
Doncs que hi treballa el capellà i també hi treballen la persona de la neteja.
I el grup d'en Marcel l'ha aprofundit en la biblioteca municipal.
Pots trobar llibres, revistes, CDs, també. Ara, quan els enganxem als QRs, també us hi podreu trobar un QR.
Durant aquest divendres al matí, els alumnes han estat recorrent Can de Bànol per enganxar els codis QR a cadascun dels equipaments treballats. El Museu Etnogràfic de Ripoll es consolida com un referent a la capital. Un total de 17.433 persones el van visitar aquest 2023. Essent els equipaments gestionats per l'Espai Cultural els preferits dels usuaris, com l'Escriptòrium, la Farga Palau i el Refugi Antiaeri. El balanç és molt positiu, ja que la xifra de visitants incrementa i fins i tot ho fan els que venen de fora de Catalunya i els que prefereixen accedir a les instal·lacions entre setmana. Roser Velardell és la directora del museu.
Aquelles persones que són usuàries dels nostres serveis i del nostre equipament també han augmentat i sobretot també destacar doncs, que les visites escolars han remuntat moltíssim, no només a l'Escriptòrium, que és el nostre producte estrella en aquest sentit més pedagògic, sinó també en les visites que treballem i fem des del Museu Etnogràfic.
Aquest 2024 serà un any de traspàs i de reflexió perquè la mirada està posada en el centenari del museu que se celebrarà el pròxim 2029. Des d'ara ja es comença a pensar en el festeig de l'efemèride i en els canvis que es volen implementar per seguir creixent.
Jo crec que el museu sempre és un gran desconegut per la majoria de gent. És a dir, però també és veritat que molta gent ve al museu perquè vol venir al museu. Aleshores descobreixen, no? El nostre museu és un museu que té 100 anys d'història gairebé. Estem a punt d'arribar al centenari, el 29 serà el gran any, però tenim un llegat important, val? Per tant, les nostres col·leccions són molt significatives. La gent quan arriba aquí ve a veure un museu, quan els expliques que el que veuran doncs és la història de la gent normal i corrent del nostre territori i a més hi fas l'afegit que és aquesta gent la que ha fet el museu.
La temporada comença seguint una línia continuista, però aquest any hi haurà novetats com l'exposició sobre el dibuixant Josep Ribot i Calpe.
Gràcies, Judit Lechon, per aquest bloc de cultura ripollesa. L'escriptora Clàudia Pujol ha portat a Olot 10 històries reals de mort amb la presentació del llibre Els casos més importants del forense Narcís Verdalet. Un Narcís Verdalet que parla de la mort d'aquesta manera.
Bueno, la mort és un tabú per nosaltres i es parla poc de la mort. Les generacions joves, no ara, sempre, doncs clar, estàs ple de vitalitat, ple de salut i no hi penses en la mort. I generalment, a medida que vas fent més gran, hi penses més.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot pateix més del compte per derrotar el Vilafranca. David Planella.
L'equip menys golejador de la Lliga va marcar 2 gols a l'estadi municipal i va fer patir massa la Unió Esportiva Olot. Els olotins, que van començar bé, movent la pilota amb velocitat i trobant espais entre línies, van anar de més a menys en el joc i van acabar demanant l'hora contra el Vilafranca. Més enllà del com, però, l'entrenador Pedro Dolera dona molt de valor al què.
Venim de fer un gran partit a l'escala i empatar com si fóssim uns peleles en 2 situacions de risa i avui pues, tocava fer-ho per lo civil o per lo criminal. Al final l'equip no és fàcil encaixar un gol 0-1 i no és fàcil i contra un equip com aquest que a la contra et pot matar.
Ningú s'esperava un guió de partit així. L'Olot partia com a favorit i tot i començar bé es va veure per darrere en el marcador al minut 37 per culpa d'una bona combinació del Vilafranca mal defensada pels garrotxins que Canyes va convertir en el 0-1. Els de Pedro Dolera van tenir una reacció d'equip gran. Només van trigar un minut i mig a respondre al gol visitant. Ho van fer amb una centrada de Blázquez que va rematar Marc Mas. La segona meitat va començar entretinguda amb quatre ocasions, dues per banda en només 5 minuts, i l'Olot va colpejar primer el minut 9. Bruno Perone va aprofitar una pilota morta a l'àrea petita per fer el 2-1, i 3 minuts després Marc Mas va acceptar un regal d'Eric Ruiz per situar el 3-1 al marcador. El partit semblava sentenciat, però res més lluny de la realitat. Al quart d'hora de joc, un golaç de Frutos des de fora l'àrea va posar emoció al partit amb el 3-2. A Dolera no li van agradar gens els minuts finals.
Sí, lo que no va és perdre les boles que hem perdut en la segona part. Això és lo que no va, l'últim quart d'hora. Això és lo que no va. Amb 3-1 és un partit per guanyar-lo 6-1.
El 3-2 contra el Vilafranca és la primera victòria de l'any d'un Olot que continua a 3 punts de l'Hospitalet. El conjunt de Joan Sánchez no falla, va derrotar el Peralada 1-0 i manté el lideratge de tercera. Diumenge que ve arribarà l'última jornada de la primera volta. L'Olot visitarà el difícil camp de la Muntanyesa, el quart classificat.
I acabem parlant dels amants de la benzina i les dues rodes, perquè hauran d'estar avui molt pendents perquè s'obren les inscripcions per la 52a edició dels 3 dies Trial Santigós a Martí Palau.
A partir d'avui dilluns 15 de gener, el Motoclub Abadeses ha obert el termini per apuntar-se a la pròxima edició dels 3 dies Trial Santigós. Tots els pilots que es vulguin inscriure no poden badar, ja que les places s'exhaureixen en qüestió de minuts. De fet, l'any passat les 100 places d'adjudicació directa van volar en un total de 8 minuts, i és que cap amant del trial es vol perdre la cita, que és la segona de llarga durada més important del món, només per darrere dels 6 dies d'Escòcia. Aquells pilots que no puguin optar a les 100 places d'adjudicació directa entraran després en un sorteig, fins a cobrir les 250 que hi ha de límit, per complir amb la normativa de medi ambient vigent avui dia. Els informàtics de l'entitat han estat treballant durant l'any per millorar el sistema d'inscripció, ja que en la darrera edició havia presentat algun petit problema. La cita enguany tindrà lloc entre el divendres 29 i el diumenge 31 de març, coincidint amb la Setmana Santa, com és habitual. Tres dies amb olor de benzina i soroll de motor a Sant Joan de les Abadeses, una tradició esportiva que ja forma part de l'imaginari de la comarca. Tot i les traves que els organitzadors es troben any rere any, sembla que les ganes i il·lusió per tirar endavant aquesta mítica prova un any més no s'han esfumat, i el poble es volcarà per intentar assegurar-ne l'èxit una primavera més. Pau Martínez, Pablo Suárez i Arnau Ferrer van pujar al podi absolut en la passada edició, i caldrà veure qui el completarà enguany. Al final del dia es coneixeran els 100 primers pilots que formaran part de la 52a edició dels 3 dies Trial de Santigós.
Doncs parlant dels 3 dies Trial Santigosa de Sant Joan de les Abadesses, tanquem avui els 5 minuts més. Demà hi tornem a la mateixa hora per informar-vos des de primera hora del matí. Gràcies per la confiança.